primer dia mundial de la ràdio per la Conferència General de la UNESCO. Es té la intenció de commemorar la contribució fonamental de la ràdio per garantir i fomentar la lliure circulació d'idees i la llibertat d'expressió que apuntalen les societats obertes i democràtiques.
Comparteix amb nosaltres una Badalona plural. Nina Russes. Tots hi prenem part.
Compartim aquesta Badalona plural i també compartim les zones hercianes amb tots aquells que, de fet, aposten per aquest llenguatge radiofònic. I un exemple és l'Escola Margarida Xirgo d'aquí de la nostra ciutat. A la taula del Nines tenim representants, àmpliament representada aquesta escola avui a la nostra taula. A la meva esquerra tenim l'Ainhoa. Ainhoa, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ella és ben jove, és l'exponent més jove avui en aquesta taula. I a més també tenim a la directora d'aquesta escola, Pilar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim a la Eva també, bona tarda.
Bona tarda.
A l'Alba, cap d'estudis.
Bona tarda.
I a l'Olímpia, molt bona tarda.
Bona tarda.
De quina manera aquesta escola, la Margarida Xirgo, treballa el llenguatge radiofònic?
Doncs mira, tot va començar en el curs 2007-2008, en el que vàrem iniciar un projecte de ràdio, de treball de ràdio, i el vam iniciar en l'aula d'acollida amb la idea, doncs això, de que fos un mitjà per tal d'ajudar a fer tot el procés d'aprenentatge de la nostra llengua amb tots els nouvinguts. Quan vam iniciar el projecte el vam encabir en l'aula d'acollida, però tenim clar que al llarg d'aquell curs i en els propers teníem que fer participar a tota l'escola, perquè veiem que era una eina molt vàlida per fer una miqueta tot el treball de llengua, d'electroscriptura, d'un nou llenguatge, perquè el que hem anat aprenent amb el temps, doncs que quan escrivim un guió hem d'utilitzar un llenguatge una mica diferent al que quan fem doncs, un escrit o un redactat en l'aula normal. No? I clar, i això era un repte important, però com que creiem que era com molt enriquidor, doncs ens va engrescar. Primer una mica espantats, però de seguit vam veure que tenia moltíssimes possibilitats, no?
Per què creieu que era una bona eina integradora o per donar a conèixer la llengua? Què t'ofereix la ràdio?
Què t'ofereix? Doncs mira, d'entrada una motivació extra per l'alumnat, no?
És més divertit, més distès.
És més divertit i alhora et genera la possibilitat de tu després escoltar allò que has emès, amb la qual cosa hi ha una capacitat de correcció que quan tu fas una lectura en veu alta a la classe, ho has fet bé o malament, els altres et jutgen o no, però tu no t'has sentit. Quan tu ets capaç de sentir allò que has gravat, i els companys, i ets capaç també d'acceptar que això ho hem descobert amb l'utilització, la crítica, dit entre cometes, no? Els comentaris dels companys de dir, escolta'm, mira que això no es diu així, alça, aquí t'has trebat. Quan el propi nano, en lloc de sentir-se ofès, com en una altra situació s'hi sentiria, diu, no, doncs esborra-ho i ho torno a gravar, no? Però bueno, aquí tenim un èxit, perquè fer que un nano torni a rellegir en l'aula ordinària és molt difícil, perquè se'n cansen, perquè no ho volen fer, però com que tenen la sensació que allò queda enregistrat, tenen com moltes ganes, no? I clar, això és, doncs, és un plus a l'hora doncs, de millorar i d'anar avançant, no?
Això es van engrescant per anar tirant endavant doncs, altres projectes també destinats a potenciar aquest llenguatge, perquè de quina manera, a banda d'aquesta aula d'acollida que va ser el punt de sortida, no? El tret de sortida
sí, sí.
De l'aposta per al llenguatge radiofònic, de quina altra manera s'ha anat materialitzant aquesta aposta per al llenguatge radiofònic des de l'escola? Pilar.
Bueno, primerament, el que ha dit ella de l'aula d'acollida, després també ens hem anat, cada vegada hem anat fent més coses i més àmplies i més, diríem, ampliat a tota l'escola. O sigui, ara participem, fem un informatiu cada dilluns on es recullen les notícies de tota la setmana, les notícies que passaran aquella setmana, els aniversaris, tot el que passarà aquella setmana, no? Després, el primer trimestre també fem els contes del món, que hi participen alguns cursos, o hi ha hagut anys que tots, depèn. El segon trimestre fem un altre programa, que és a nivell de tota l'escola, dura un quart d'hora, en directe, normalment és un magazín, i el tercer trimestre normalment participem a la marató d'aquí a Badalona.
La marató de ràdios,
sí,
que a més a
de
més...
de les escoles, sí.
Són diferents escoles de la ciutat que hi participen.
Sí, i normalment cada any hi participem. I a part d'això, doncs, fan tallers de ràdio i tots els nens, vull dir, totes les aules fan tallers i coses i baixen a la ràdio, parlen, el que deia una mica ella. S'escolten i van treballant.
Per tant, d'alguna manera, arriba un moment en què us engresqueu, no? Perquè suposo que contagia doncs, l'èxit que va tenir entre l'alumnat i els nanos, que mica en mica doncs, anàveu veient que s'anaven també engrescant ells, i veuen apostant per ampliar aquesta oferta, que déu-n'hi-do, un informatiu setmanal.
Un informatiu setmanal.
I això qui ho gestiona? Va també per classes, les edats potser més... els que tenen més edat, com va?
Sí, comencen... O sigui, al principi de curs ho fan ja els que són una miqueta més grandets, no? Però va, cada setmana ho fa una classe diferent. Ja hi ha un calendari de classes i tu saps, cada mestre sap quan li toca el seu. Llavors, durant aquella setmana, agafa informació, passa per les aules, pregunta a cada aula quines són les activitats que faran aquella setmana, la setmana següent, va a secretaria a demanar quins són els aniversaris de tots els nens d'aquella setmana, llavors ja preparen tot el guió i el dilluns a les 9 del matí, Ràdio Xirgo emet per megafonia tots els nens al pati i emet l'informatiu aquest de tota la setmana.
A l'hora del pati?
No, a les 9 del matí.
A les 9 del matí.
A les 9 del matí. Abans de pujar a les aules.
Que Ràdio Xirgo llavors té una capacitat de producció increïble, perquè a més són petits productors en potència, perquè aquesta feina d'anar buscant aquesta informació, aquesta és la feina del productor, per exemple, no? La d'anar fent aquests contactes. Mira, preguntem-li a l'Ainhoa. Ainhoa, tu què és el que fas a l'escola amb això de la ràdio? Tu has fet alguna vegada aquest informatiu?
Sí.
Sí? Quina és la tasca que tu has desenvolupat?
Jo vaig fer el temps, segon el dia, doncs, en què fa sol o pluja o núvols, i també vaig fer l'aniversari. Els aniversaris també és com les notícies. Vas en classe per tot el col·legi i quan arriba el moment anuncies els noms i els seus cognoms i la classe de cada nen que té l'aniversari.
Escolta'm, això és costós? És avorrit? O aquesta feina d'anar buscant la informació? O a tu t'agrada?
No, a mi m'agrada perquè és divertit, perquè és una altra forma, també la ràdio, és una altra forma d'explicar les notícies, per estar informat de les altres classes.
Del que més o menys t'envolta, no?
Sí.
D'allò que va passant.
Sí.
I tu vas prenent apunts d'allò que et van dient?
Sí.
I després...
Bueno, sí, fem algunes coses i comentem a l'hora del pati alguns cursos que ens portem bé. Tenim moltes amistats allà i parlem i ens divertim molt.
Després tu t'ho redactes, allò que has de dir, com em comentaves, el temps o aquests aniversaris. Tu has de fer un text, et fas un text ben xulo?
Sí, el meu mestre el fa, l'imprimeix i tenim el que ens toca, un diàleg.
El que també és curiós és el que abans comentava l'Olímpia, per explicar-nos, per explicar coses per la ràdio, s'ha d'utilitzar un llenguatge concret. Normalment és un llenguatge molt senzill, que amb un altre tipus de mitjà de comunicació, com pot ser un diari, és diferent. No? Per exemple, per tenir en compte tot això, us heu anat assessorant o heu parlat amb professionals o com ho heu fet? O heu anat descobrint?
Mira, una mica ho hem anat descobrint, Descobrint i potser elaborant una miqueta les nostres fórmules, no? Doncs, quan fem l'informatiu, clar, també és important és saber què hem hagut de fer. Com entren els programes? Doncs entren amb una sintonia. Hem hagut de generar una sintonia. Llavors teníem una sintonia específica per l'informatiu i també tenim la nostra falca. És a dir, qualsevol dels nostres programes entra amb una falca, entra, si és un dels fixes, doncs té la seva pròpia sintonia i després ve la salutació dels locutors, no? Llavors, doncs, bon dia, en l'informatiu, doncs, és quasi sempre repeteixen la mateixa fórmula, no? Doncs, bon dia, es presenten, som la Ainhoa de sisè i el no sé què, i avui ens anem a donar les següents notícies. Quan són els programes d'un quart d'hora, que són els directes, doncs, depèn del tema, doncs, fan una petita introducció sobre el tema, no? Llavors ho tenim ja una miqueta com institucionalitzat, que ens ajuden molt per això les falques i tenir les sintonies i així, perquè ens va molt bé per tallar i per entrar.
Els recursos i els impactes, això ens va bé a tothom. Sí. Això ens va bé a tothom. I d'alguna manera com ho editeu això? Teniu ordinadors o teniu algú que us ajuda? Perquè això també ha de tenir un editatge, fer aquestes cunyes o fer aquestes sintonies, no?
D'això m'encarrego jo. Per això et deia, no? Això ella ja la parla una miqueta... d'editatge és el que vaig fent jo, no? i ells fan el treball d'aula amb els nanos i després queda l'editatge. En els directes, doncs, la feina d'editatge no hi és més, doncs, això, el buscar quines músiques, també depèn una miqueta, doncs, com no podem utilitzar qualsevol música, doncs tens una feinada de buscar músiques lliures per poder utilitzar en el mig dels programes, i això a vegades és el que perds més temps, no?, de buscar aquests recursos.
Clar, perquè després això no ho podem escoltar. Ells deien que s'escolta a l'escola, però...
Sí, ho tenim penjat en el blog de l'escola. Sí. El dia que fem els directes, ho podríeu escoltar també des d'aquí, perquè llavors aquell dia la Generalitat ens permet, bueno, no sé com ho fan, no?, però de linkar-ho de tal manera que en aquell moment es pot sentir en directe a tot arreu. Demanem un permís, llavors tenim un espai on ho podem posar, igual que la Marató. I els altres, doncs, un cop els hem fet, ja siguin en directe o editats, els pengem en el blog. Vull dir que els informatius i així estan tots penjats en el blog.
A banda de tot això que anàvem dient, i a més aquesta eina que ens donava la ràdio d'anar fent una miqueta d'aprenentatge, també entenem, no?, del que és el redactar o del com s'ha de locutar, no?, el expressar-nos també, doncs, sí, sí, amb fluïdesa, no?, aquesta capacitat lectora, no?
Clar.
A banda, també ens permet anar avançant en altres matèries. No sé si també aprofiteu, diguem-ne, diferents àrees de coneixement que té l'escola per també tractar-les dintre dels magazins, per exemple, o en la programació.
Sí, aviam, s'han fet programes en els que, doncs, per exemple, el tutor d'anglès de dir, aviam, jo vull assumir una part d'això perquè vull, doncs, que els nanos es presentin, que diguin d'on venen, i llavors ho fan en anglès, no? I llavors, doncs, és molt maco. O fins i tot pares que han vingut i han explicat contes, han explicat coses dels seus països, llavors han tingut un espai en els programes, no? Vull dir que, clar, és que la possibilitat, els de parvulari han fet programes moníssims, no?
Els de parvulari també?
Els de parvulari també.
Estem parlant de nens de...
De 3 anys. De 3, 4 i 5 anys. Sí, sí, sí.
I de quina manera aconseguiu que els nens facin això, aquests nens tan menuts?
Això l'Eva en sap molt.
Ui, sí, no, vam fer l'any passat un... va ser una mare que va venir a explicar, doncs, del seu país,
de Gàmbia
era, i els nens, la mare molt bé, va estar explicant coses i els nens s'hi feien preguntes referent, doncs, a tot el que havia explicat. Llavors, doncs, bueno, primer va haver un treball previ a la classe, els nens van fer les preguntes, però després ja sabien quina pregunta era la que tenien que fer. Llavors, ells no tenien un test escrit perquè molts no sabien llegir, però ja sabien la pregunta que havien de fer. Llavors li feien la pregunta, la mare contestava i hi havia algun espontani també. Després parlaven també amb paraules en el seu país que s'havien estudiat.
I tenim també el de les festes, els de parvulari. L'any passat, per exemple, P3, P4 i P5 es van repartir. Llavors P5 va començar a treballar la festa del Carnestoltes, llavors va fer un programa sobre Carnestoltes. Va començar P5 perquè, clar, eren els més grans al febrer, no? Després els de P4 van fer per la festa de Setmana Santa, i els de P3 van fer després la Setmana Cultural, no? Llavors, clar, són programets curts. Quan parlem d'un programa dels grans, Marató i així, són 15 minuts. L'informatiu són uns 3 minuts 40, i aquests, doncs, són programets, doncs, d'un minut. El de la mare no, aquells són 20 minuts. Però aquests que són específics, doncs, d'ells, dels petits, doncs duren un minut, 2 minuts, però clar, són encantadors, perquè a més després els hi posen les músiques i així, i són... Bueno, i veus com un nen pot memoritzar, que dius P3, no? Dius, bueno, doncs ells poden memoritzar si és una cosa que els interessa, no?
A més, a banda d'anar aprenent aquests conceptes que ara comentaves, no?, la memorització, en el cas dels més menuts de l'escola, també és una transmissió de valors, perquè el moment en què arriba una mare, que és de Gàmbia, no?, i explica la seva història, aquí traiem tot el suc cultural, diguem-ne, i per tant podem treballar en tota aquesta transmissió de valors, no?, que suposo que també és una mica en línia amb el projecte dels contes del món.org.
Sí, exacte. En el primer trimestre, com ja comentava la meva companya, que fem el programa de contes del món, doncs és una bona oportunitat perquè, bueno, es tracta de contes que poden ser de diferents països, de procedències diverses, i llavors és una manera que treballes la interculturalitat els nens expliquen aquests contes i en funció de, també del nivell o de la classe, doncs, o bé cada nen elabora un conte o bé es treballa en un gran grup, en una gran classe, i la veritat és que és una manera de conèixer altres cultures i altres països d'aquesta forma.
Com us va arribar el projecte dels contes del món i per què vau decidir participar-hi?
Doncs perquè va arribar amb un correu d'aquests que normalment rebutges, dius, oh, més feina, fora. Però com que estàvem treballant lo de la ràdio, vam dir, home, mirem-ho amb bons ulls, no? Perquè potser en lloc de ser una feina més, doncs ve a donar sentit diferent o donar-nos una altra possibilitat al que ja estem fent, no? Llavors el que vam dir va ser, suprimim el programa de llarga durada del primer trimestre, perquè en fèiem un cada trimestre, i ho substituïm per la feina aquesta dels contes, no? De fet, ens hi vam engrescar en seguida, ens vam posar en contacte amb en Damià, que és qui porta una miqueta el tema aquest, i vam començar. El primer any, doncs, més a tranques i barranques, no? Perquè comences i no saps ben bé i com ho farem, i era editar molts contes, perquè en estem presentant uns 14-15 contes cada any. Però clar, vam dir, ostres, si som capaços de generar 15 contes, bueno, se'n generen molts més, però acabes presentant una miqueta els que més s'ajusten a la convocatòria, no? I més a més, doncs, després edites un llibre intern del centre amb tot el que s'ha produït, més un CD amb tot, i bueno, és que el preu que té això a nivell de treball, aconseguir, doncs, que tota l'escola estigui escrivint contes alhora, doncs costa, no? Perquè sempre treballes els contes, perquè és com una cosa inherent als treballs de llengua d'aula, però clar, no amb aquesta significació, i la cosa de saber que tota l'escola està fent el mateix durant un trimestre, no? I bueno, ens va agradar la idea, ens hi vam posar, i doncs des de que es va convocar, doncs ja és el tercer any, i doncs hem estat 3 anys participant-hi.
Quan es pengen els contes, de fet es pengen en podcast, i cadascú pot votar el conte que després serà guanyador, no sé si es genera també una mica d'expectativa entre l'alumnat, o si es fa una mica de campanya de vota el meu conte, no? que ha de guanyar o...
Bueno, és allò que aviam, el problema està en les estones de seure'n a l'ordinador per anar a votar, no? Llavors normalment deixes un dia que diuen, un dia va aquest curs a votar, l'altre, i clar, el que sí que has d'anar explicant és dir, anem a escoltar, escolteu els contes, els hem vist, els tenim, els hem llegit, intentem no votar el teu, el de la teva classe, només, no? Sinó, intentem ser una miqueta oberts, llegiu-los, mireu i voteu aquell que més us agrada o que creieu que l'ha fet millor, no? Clar, no saps al final què voten, però bueno, que és una altra, com una altra feina a fer, no? De dir, intentem, si més
ser justos,
no, ser justos, o obrius a escoltar les feines dels altres companys.
Ainhoa, tu has participat dels contes?
Sí.
I tu vas fer un teu?
Sí, i vaig fer l'any passat també, i aquest any també he fet dos, ja. Però aquest any vam posar com unes altres regles que l'any passat. Volien, bueno, exigien que tingués una mica de cultura, d'amistat entre diferents països, que no sigui tot en un mateix país, que siguem oberts a tot el món, de diferents cultures.
I llavors això va forçar que o busquessis un conte, i et va costar molt, o te'l vas haver d'inventar, el conte?
Podem inspirar-nos en altres contes, però moltes vegades pensem en històries nostres que ens ajuden a tenir més esperances.
I tu en què et vas inspirar? Te'n recordes?
Sí, a la meva classe. Tinc moltes amigues que no són d'aquest país, just la meva millor amiga.
D'on
és? De Xina.
Ah.
I em porto molt bé amb ella.
Home, si és la teva millor amiga,
sí.
Diguem-ne que ja has de ser sí. Mitja experta en la Xina, no? Suposo que li fas sí. Moltíssimes preguntes.
No, ja... No li faig moltes preguntes.
No?
No.
Bueno, però suposo que per elaborar el conte sí, no?
Sí, em vaig fer amb ella, també.
Molt bé. Anava llavors entre la Xina i un altre país?
Sí, entre aquest i diferents.
Molt bé. Molt bé, escolta'm, doncs aquí teniu una locutora en potència, no? Tu voldràs ser locutora quan siguis gran o no?
No, vull ser científica.
Molt bé, bona decisió. No diguis això. Tu passa tu bé i aprèn molt ara, però no t'hi dediquis. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies a l'Escola Margarida Xirgo, no només per venir avui aquí al Nina Russa, sinó per apostar per, diguem-ne, pels contes que d'alguna manera van ser en origen la transmissió del coneixement i va ser com formaven, diguem, en origen les societats dels seus futurs ciutadans, si es podien dir així en aquell moment, i també per apostar per l'eina radiofònica i per haver vingut avui aquí. Els donem la benvinguda i els donem les gràcies a l'Ainhoa, a la Pilar, que és la directora de la Margarida Xirgo, a la Eva, a l'Alba, que és la cap d'estudis, i a l'Olímpia, que, diguem-ne, que va ser la impulsora de tot això.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos en el dia d'avui, no? Que és com un dia també especial, el Dia Mundial de la Ràdio. I bueno, ens sentim doncs, molt propers a la vostra tasca.
Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
Adéu.
Adéu.